Josep Maria Martínez, com algun dels candidats, ens ve amb notes, tot i que ens sembla que el cap ja ho du tot. Tenim aquella sensació. Josep Maria Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Ens sembla que el cap ja ho dueu més o menys tot, més o menys, si fa una edat. Qui és Josep Maria Martínez? Comencem per aquí, perquè tots aquells sitgetans que no ho puguin conèixer, qui sou?
Bueno, José María Martínez es una persona, bueno, un hombre de 64 años, con dos hijos, nacido fuera de territorio nacional, y bueno, concretamente en Marruecos.
¿En Marruecos? Marruecos,
así, en Tánger, y criado en Casablanca hasta los 16, 17 años.
Caram.
Es decir que, bueno, a lo largo de mi vida he recorrido muchas poblaciones e incluso muchas ciudades.
Sou un home morres de vol, doncs, eh?
Sí, sí, efectivament.
Quan,
I quan, això me... Perdó.
No, us anava a preguntar. Quan veu arribar, més o menys, cap a...
L'any 62, 60... Sí, al voltant de 62.
Déu-n'hi-do.
62, 64, sí, sí.
Per motius de feina, per motius de família?
Sí, família, bueno, família, fonamental, família, sí, sí. Y eso me hace tener una visión a veces pues mucho más amplia y no tan condicionada como pueda pasar en otros casos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, bueno, en Sitges llevo viviendo aproximadamente 20 años y porque es un sitio que me encantó en su momento cuando tuve que venir de Zaragoza, donde estuve también cerca de 12 años. Y estoy contentísimo de estar aquí, estoy muy orgulloso de estar aquí, pero eso no me impide ver que efectivamente Sitges pues tiene muchas carencias, ¿no?
Quan veu arribar a viure a les botigues directament?
Sí, directament, sí. Aleshores no havia pràcticament res, no teníem, bueno, no havíem carrers, no havien números de policia, que es diuen, no havia serveis, no havien bústies, bueno, realment va ser un atreviment, però l'entorn em va cautivar. Vull dir,
d'acord, que... es va cautivar suficientment com
suficientment,
per...
Suficientment, sí, suficientment i continuem, eh? Vull dir, continuem
no ha canviat, això, eh?
Entre cometes enamorat, vull dir, sí, no, perfecte.
Havíeu tingut mai alguna vinculació amb vida política?
No, mai.
Mai?
Mai, no, bueno, mai.
Mai, tenem-nos.
No.
Així directament assumint un rol determinat.
Com a associació de veïns hem participat en diferents equips de govern, hem parlat amb tots ells, hem viscut llargues, agòniques, agònics plens, però bueno, no, políticament mai hem estat.
I quan un s'hi posa, la família què li diu?
Bueno, en el meu cas la veritat és que com que tots estem conscienciats i volem millorar l'entorn i veurem, perquè en definitiva si millores l'entorn estàs millorant la teva vida i millora el teu patrimoni i millora, pues, com que tenim un caràcter tant la meva dona com jo molt sociable i molt social i, pues, ho veuen bé, no? Ho veuen bé, això no vol dir que hi ha un moment on són moltes hores.
Fa una mica de...
Moltes hores, exacte. Molta dedicació, i, però bueno, vull dir, l'objectiu final és realment l'important. No?
D'acord. No sé si parlem amb un pragmàtic o no, però aquesta candidatura hagués existit mai si les botigues i Garraf tinguessin, no sé si dir mínimament, els seus serveis resolts?
Bueno, puc parlar en aquest cas a nivell personal, per part meva no, segur que no. No, perquè jo penso que que com veí de Sitges o de qualsevol altra població, vull dir, el que hem de fer és de col·laborar amb els diferents equips de govern, col·laborar o bé mitjançant les associacions de veïns o bé mitjançant la federació o qui sigui, per intentar que es pugui progressar, es pugui avançar amb la col·laboració de tothom, perquè si realment estem ben configurat o ben estructurat, això és important per qualsevol equip de govern, per dir, escolta'm, el que es necessita és això, i, bueno, i com que a més la gent col·labora, pues serà molt, molt més fàcil, no? Per tant, vull dir, si això hagués funcionat, vull dir, jo per part meva realment no tindria aquesta
intenció.
Aquesta,
no?
Intenció, no. Col·laborar sí, però col·laborar com veí, però no.
Està clar, però heu entès que aquesta era l'única forma sí, de poder, no sé si dir, si forçar les coses per aconseguir-les d'una vegada.
Sí? Correcte, sí, sí, sí. De fet, ho vam intentar l'any que vam fundar el Margalló, que va ser en l'any 2002. Però una vegada que vam fundar el partit, bueno, van haver-hi partits que vam parlar nosaltres, que no seria necessari, que podem arribar a acords, ja us representarem i farem, però tot això es va quedar en, com diuen a Saragossa, en agua de borraja.
En agua de borraja, sí.
I bueno, i
bé, en català ja sabeu que també hi ha una dita que diu si vols anar ben servit, fes-te tu mateix al llit.
Correcte, doncs correcte, és el mateix.
És el mateix.
És el mateix.
Tenim 10 preguntes dins aquest pot. Aquestes 10 preguntes van sobre Sitges i, correcte, òbviament, també hi ha preguntes sobre Garraf i les botigues. Segurament ens aturarem una miqueta més en el Garraf i les botigues, però us convidem a agafar-les una per una.
Perfecte.
I cadascuna d'aquestes preguntes respon a temes d'interès per als sitgetans i que segurament, òbviament, ho són pels veïns de les botigues i Garraf. Què penseu fer per les platges, pel manteniment, la regeneració de les platges i per la conservació del medi ambient?
Bueno, a ver, la conservació de la playa empieza precisamente por intentar que no echar toda la porquería a la playa, es decir, a las playas en este caso. Yo creo que tenemos un ejemplo muy claro en Garraf, que hay allí una depuradora que lleva años sin funcionar, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, es decir, todas las aguas residuales, fecales, etcétera, etcétera, es decir, van a parar al mar. Por lo tanto, es decir, no es tanto qué voy a hacer en la playa para poder limpiarla y que esté en condiciones y que no, sino que no provoque más contaminación, sino qué voy a hacer justamente para que no llegue allí. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es intentar recuperar esas depuradoras, hacerlas funcionar y que en lo que afecta, digamos, a la intervención humana, es decir, lo podamos tener en cuenta. Si posteriormente hay elementos climáticos que desplacen arena o no la desplacen y tal, pues en cada momento habrá que valorar qué es lo que realmente está pasando. Pero el objetivo final es que efectivamente Sitges pueda seguir contando con unas playas que tiene, que son espectaculares, hermosas, y que efectivamente es un atractivo tremendo para tener un turismo de calidad y sobre todo, especialmente porque el foco principal es los habitantes, los vecinos de Sitges, y evidentemente cuando hablo de Sitges hablo de todo Sitges, incluidas las botigues i Garraf, efectivamente, es decir, puedan disfrutar de su entorno.
Sou partidari de la regeneració de platges tal i com s'està fent ara, amb la draga i l'aportació de sorra?
Bueno, si no hay otra solución, pues habría que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que tengo claro es que hay que mantenerlas, y hay que mantenerlas pues como se puedan. Si realmente aquí pues se mueve la tierra lo suficiente como para tener que en algún momento dragar, pues habrá que hacerlo. Eso no quita de que el hecho de dragar hay que ver también qué consecuencias puede traer en el futuro. Quiero decir, no solamente se trata de solucionar el momento actual, sino solucionarlo y ver qué consecuencias hay para saber si realmente habría que actuar d'altra manera.
I us apunto també aquí, i ho fiquem dins la pregunta, perquè ha estat una qüestió que n'ha guitejat molt els veïns de Garraf, la pols de les pedreres.
Bueno, això és increïble. Sí.
Això com es pot resoldre, i si és que es pot estar en camí de resoldre?
Bueno, això s'ha de controlar. Les pedreres tenen, que jo sàpiga, tenen uns contractes que en principi, si no tots ells, algun d'ells finalitzen l'any 29. A hores d'ara no tinc ben bé coneixement de si encara fan explosions, vull dir que i que tot això afecta a l'habitatge de Garraf, sobren esquerres per tot arreu, vull dir, i és una inseguretat per la gent que hi viu. I jo penso, la informació que jo tinc és que ja no podem fer més
detonacions, més explosions.
i que ara el que fan, perquè ja la van fer en el seu moment, eh? Vull dir, en el seu moment van justament ampliar el número de detonació, però ara el que han de fer és de treure tota aquesta pedra que està ja trencada. Evidentment, el que s'ha de fer també és intentar controlar que tant l'extracció com el transport, perquè moltes vegades passen els camions sense el toldo corresponent, i tot això, evidentment, és una polsadera que, bueno, aquest últim diumenge ho hem vist en unes fotografies que és realment increïble. El que cal és controlar.
Segona pregunta, vostè mateix. De la llista de les 10, Josep Maria Martínez ens treu aquesta. Què penseu fer per resoldre el problema social dels top manta, els rodamons i els sense sostre?
Bueno, el tema del top manta és un tema, és un problema general, eh? General en alguns puestos. Justament l'altre dia venint cap a l'Ajuntament a fer la distribució dels espais publicitari, venia escoltant l'alcalde de Salou que deia que, bueno, que ell havia posat els mitjans per acabar amb el top manta a Salou. I l'home reconeixia, deia, nosaltres hem acabat, és veritat, però bueno, però el problema és que no és que hem tret el top manta, sinó que li hem desplaçat a una altra vila, a un altre poble. Què vol dir? Si tu no poses mesures per acabar amb això, vull dir, evidentment hi seran, perquè vindran. Però sobretot cal pensar també en els comerciants, en aquest cas de la població de Sitges, però en qualsevol comerciant on hi hagi top manta. Vull dir, els comerciants paguen uns impostos grans, moltes vegades són comerciants que són negocis propis, són el seu negoci, el de la seva família, i han de vendre per poder subsistir. Si paguen impostos, vull dir, els top mantas són competències desleial i això no s'ha de permetir, perquè si no el que estarem fent és justament acabant i amb el comerciant habitual i aquest s'atendrà d'anar justament sense que ningú li forci a marxar, eh? perquè és que no tindrà una altra possibilitat. I amb tot això s'ha de pensar. Vull dir, escolti'm, no és un problema que contra, diguéssim, contra l'ésser humà del top manta. No, és que bueno, hi ha unes regles del joc i s'han de complir, perquè si no...
Viuen vostès aquesta realitat a les botigues i Garraf, d'alguna manera?
A les botigues i Garraf, no. Jo penso que ja no, bueno, jo penso no la tenim, no? El tenim molt més a prop perquè estan a Castelldefels, però bueno, nosaltres allà no, en principi no. Mm-hmm. No tenim.
Plantejaria aquesta derivada amb serveis a les platges, persones que d'una forma il·legal, diguem-ne, que les platges venguin productes o d'això?
Bueno, en principi sí, tot és el mateix, finalment. Vull dir, és el top manta o és el senyor que va amb una vera portàtil i ven qualsevol altre refresc, per no dir marques, o fa un massatge, o fa, vull dir, tot això al final pot tenir, en aquests casos de massatge o el que sigui, poden tenir inclús conseqüències molt negatives pel ciutadà.
Què creieu, que és més un problema social o un problema més de control policial? O...
Bueno, jo penso que és un problema, és un problema social, però que per acabar amb aquest problema, d'abord, o en principi, s'ha de conscienciar la gent que aquest ús que està fent i que d'entrada consideren que és beneficiós per ell, pues, en realitat no és tant, perquè és un benefici momentani, vull dir, però t'estàs, en primer lloc, jugant a la teva salut en funció de lo que sigui, perquè no saps lo que compres, si lo que menges o lo que tal, en el cas d'aquests que venen o comercialitzen productes alimenticis, i que d'una altra banda lo que estàs fent justament és amb la teva compra d'alguna manera estàs promovent que es tanquin comerç que legalment són allà, que normalment, vull dir, ho treballen d'una manera legal y no tan, com diria, no, amb no tanta repercussió, uh-huh. perquè és un negoci en el que quan tens realment una necessitat vas a qualsevol hora i qualsevol dia, i realment tot això, vull dir, s'ha de tenir en compte, no? I si per acabar, per tot això, has d'ampliar el que és la policia, la Guàrdia Urbana o la policia policial, pues s'ha de fer, s'ha de fer.
Tercera pregunta. Què penseu fer, i hem de suposar també que en més d'una ocasió els veïns de les botigues prou que n'han parlat, per millorar la seguretat? Hi ha una resposta molt òbvia, sí, això, eh? Perquè sí. La pregunta pot resultar retòrica, doncs mira, sí, posar sí, policia.
No, primero, identificar los problemas, es decir, que los hay muy graves. Y segundo, pues dotar a las fuerzas de seguridad o la Guardia Urbana de, o en colaboración con los Mossos, de servicios que protejan o por lo menos que persuadan al amigo de lo ajeno de que efectivamente, bueno, en Sitges es una ciudad segura y que hay que movilizarse. Yo en época, hace muchos años, pues estuve también en Marbella y el amigo, entre comillas, amigo Gil, consiguió el tema de seguridad solucionarlo en cuestión de horas, quiero decir, pero de horas, o sea, no fue un tema... Sí, quizá no eran los métodos más adecuados, ¿eh? También tengo que decirlo, pero seguramente habrán métodos para que efectivamente, decir, haya ese control, ¿no?
Us pregunto a partir d'això perquè, òbviament, com a termòmetre de la realitat del barri, heu constatat en aquests 4 anys un augment de la inseguretat o més o menys, diguem-ne...
No, hi ha un augment de la inseguretat.
Hi ha un augment de la inseguretat?
Inseguretat, sí. Però, a més, en les èpoques, en les mateixes èpoques, vull dir,
És a dir, que podeu identificar èpoques concretes de l'any?
Evidentment, sí.
Quines serien?
Pues són normalment al voltant de la primavera, del...
Aquesta època...
Sí, aquesta època són les èpoques més... Per què? Pues perquè la gent moltes vegades se'n van, passen alguns dies fora, passen tot el dia fora perquè se'n van a la platja o se'n van on sigui, perquè dormen amb les finestres o les portes obertes de les balconeres, i evidentment són èpoques molt propícies, no? És molt fàcil per a ells intentar arribar... Sí.
Us plantejo el mateix que hem plantejat altres formacions polítiques, tenint en compte aquest marc legal que ha dificultat tant que l'Ajuntament pugui contractar nous membres del cos de la policia local. Com creieu que es pot resoldre això?
Bueno, però... Aviam, abans de comentar el tema de Salou, en el seu moment vaig parlar jo amb el bisbe i li vaig comentar que a la zona nord de Barcelona, pobles, van contractar serveis de seguretat privada.
Uh-huh. És a dir, és zones de municipis del Vallès?
Sí, correcte. Sí? És veritat, sí, malgrat...
És veritat, o del Maresme?
Maresme. És veritat... que potser no poden anar amb armes, és possible, però bueno, solament el fet de que estiguin vigilant i que amb un cotxe patrulla, un vehicle patrulla, o hi ha un contacte directe amb o bé els Mossos o bé la Guàrdia Urbana, pues, repeteixo, jo penso que solament el fet de passejar-se, uh-huh. vull dir, ja és...
Diguem-ne, de la presència dissuasòria.
Sí. I les limitacions, doncs, pues, bueno... Estem veient darrerament que hi ha limitacions que es sobrepassen en alguns casos, no? I,
per exemple?
Torno a dir, vull dir, el tema aquest, vull dir, si és que s'estan passant, vull dir, el tema d'aquests pobles que contracten servei privat.
Entendríeu que seria una bona opció poder contractar seguretat privada totalment, que complementés la tasca de la policia local?
Totalment. En principi, intentar
augmentar.
Convèncer, sí, de la necessitat. Vull dir, som viles molt turístiques que tenen el cas de Sitges, que té un renomenament important darrere del món, i bueno, s'han de tenir una altra forma de solucionar, vull dir, o s'ha de tenir una altra possibilitat de tenir com que, aviam, aquí podem passar, la població es pot multiplicar
tranquil·lament
per sí, per sí. Vull dir, aleshores, no podem comptar amb un nombre determinat de guàrdies, sinó urbana, sinó que s'ha de tenir en compte tot això perquè en aquestes dades pues, això pugui ser ampliable, no? I els arguments existeixen. I jo penso que inclús, perquè he tingut la possibilitat de parlar amb molts de la Guàrdia Urbana, amb molts membres de la Guàrdia Urbana, per ell és un problema també. Evidentment intenten arribar a tot arreu, però és impossible, no poden. I desgraciadament hi ha gent que culpen a la mateixa Guàrdia Urbana, quan ells en realitat, pues, escolta'm, tenim els nombres que tenim, tenim sí, els vehicles que tenim.
No és una qüestió de clar, voluntat, és una qüestió de capacitat.
Evidentment.
De capacitat. Pregunta número 4. La pregunta número 4 per al candidat del Margalló. Aquesta us permetem que us expleieu de valent. Què penseu fer per resoldre les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf?
Pues en aquest cas no sé si realment tinc d'explaiar-me o no, no? Lo que volem fer justament és estar dintre de de l'equip de govern de l'Ajuntament, sigui dintre de l'equip de govern, sigui a l'oposició. Lo que volem és ser-hi per poder traslladar i que coneguin quina és la problemàtica de les botigues i garrafes.
Aquí forçosament us hem de...
Però tinc de dir que ja li vaig comentar a algun company que el que ens adonem, jo normalment passejo moltes vegades per Sitges, vinc per moltes raons i em passejo per tota, diguéssim, la perifèria de Sitges, i tinc de dir que jo veig la perifèria de Sitges amb els mateixos problemes que tenim nosaltres. O sigui, jo realment moltes vegades dic, bueno, és que jo no sé realment per què els veïns de Sitges no es revolucionen també, vull dir, no, vull dir, estem parlant d'una política municipal. La política municipal és una política de proximitat, és un problema que s'ha d'atendre als veïns. Vull dir, després cadascú tindrà la seva idea, cadascú tindrà la seva ideologia, cadascú tindrà, i a nivell autonòmic o a nivell nacional pues, té tot el dret a recolzar o a votar o a qui vulgui. Però una política municipal en principi s'ha d'oblidar de lo que és una ideologia. Vull dir, la ideologia ha de ser el veí.
O sigui que si us interpretem bé, enteneu que hi ha barris de la perifèria de Sitges que estan en unes condicions bastant semblants a les que poden viure els veïns de les botigues i Garraf.
Estic convençut, sí.
Us apuntem dues qüestions a partir d'aquesta pregunta. Una, esteu per una consulta, per una nova consulta als veïns de les botigues i Garraf sobre si es volen segregar o no Castelldefels?
No. No. De fet, ja quan es va plantejar la primera vegada, ja no, vull dir, no ho teníem molt clar.
Ja la miràveu en recel?
Quan es va voler plantejar la segona vegada, doncs no vam voler participar, i de fet la participació no va ser molt alta, perquè hi havia moltes coses que no enteníem. No. D'entrada, no entenem per què una vila com a Sitges es planteja deixar de banda una zona com les botigues i Garraf, que té dos ports, que té les canteres, encara que les canteres és un problema per a la zona, però bueno, és un foc d'ingressos. Té vivendes suficient com per tenir més ingressos, però sobretot perquè té, és l'entrada, vull dir, de Sitges. No arribem a entendre per què un equip de govern deia, bueno, escolta'm, si vostès volen, nosaltres farem tot el possible perquè passin a Castelldefels. Ja d'entrada dic, bueno, jo no sé, jo no soy político, però jo, desde luego, si tengo una zona tan envidiable como esa y con dos puertos, no lo dejaría. O sea, yo haría todo lo posible para saber qué está pasando y qué podemos hacer para acabar. Això d'una banda. I després, vull dir, una de les condicions que posava Castelldefels, que em sembla lògic també, bueno, és que totes les infraestructures que hi havia tenien d'estar fetes. I això van dir, sí, sí, l'Ajuntament d'aquí, l'equip de govern va dir, efectivament, tot això ho deixarem fet. Pues encara pitjor. Escolti, si vostè ho deixarà tot fet, la primera pregunta és per què no han fet res fins ara? I en segona, si vostè ho deixa tot fet, nosaltres no volem. És a dir, nosaltres volem i estem demanant la segregació perquè estem allà oblidat, abandonat. Però si vostè fa tot això, per què ens tenim de marxar? No tenim cap...
Sí, sí, voleu dir, no tenim motiu ni tenim raó.
No, evidentment.
Sí, si l'Ajuntament compleix amb les seves obligacions.
Evidentment, evidentment.
Queda, per tant, claríssima la resposta a la pregunta. Una nova pregunta. Què penseu fer per afavorir l'assistència social sanitària i la reobertura del CAP? I aquí hem de suposar també que els veïns de les botigues i Garraf viuen una realitat també que és diferent de la del nucli de sitgetans, perquè en aquest cas molts de vostès dirigeixen directament a Castelldefels, no?
Totalmente, totalmente. Nosotros, efectivamente, es decir, vamos a Castelldefels, donde la atención es muy buena.
Vostès tenen cap les 24 hores.
Tenemos 24 hores, efectivamente, sí, 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 lo tenemos, es así. Existe alguna dificultad en algunos casos, pero bueno, pero sí, sí, efectivamente, tenemos 24 horas. Nosotros en este sentido no. Hombre, lo ideal sería tener, ya con el núcleo de población que tenemos, tener cuando menos un destacamento, porque no es menos cierto que hay personas mayores. Estas personas mayores a veces ya no solamente es una atención para ver o para pasar una revisión, sino pues ponerle alguna inyección, darle algún tratamiento. Por lo tanto, sí que sería necesario que hubiese ese destacamento. No sé si todos los días del año, no sé si día sí, día no. Bueno, es algo que habría que valorar, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende, tengo que reconocer, me sorprende muchísimo, es que efectivamente decir Sitges, insisto, con la población que tiene, o sea, y con la población que tiene en determinados momentos no tenga 24 horas un servicio.
¿Qué puede hacer un ayuntamiento para recuperar un CAP?
Pues gestionar. Yo creo que es gestionar. Nosotros pensamos que el ayuntamiento de Sitges... i quan parlem de l'Ajuntament, evidentment, repeteixo, estem parlant de diferents equips de govern, té una mancança de gestió. O sigui, s'ha de gestionar, s'ha de bellugar, s'ha de moure a tot arreu per intentar convèncer de quines són les necessitats i de que de cara a la pròpia vila o a la pròpia autonomia o si m'apura al país... és important que una vila com Sitges tingui uns serveis dignes de justament d'aquest turisme o d'aquesta gent que volem que vinguin a viure aquí. Perquè si no, vull dir, no vindran. No hi haurà. Vull dir, la gent té una necessitat. Pensem que, bueno, jo crec que no, la gent que ve de fora i que ve a viure a Sitges no és gent jove, gent que ja té un poder, i és al més a més el que volem, gent que tingui un poder adquisitiu alt, i això és fonamental per ells. Va dir, escolti'm, vaig allà, però sé que tindré tota la seguretat de que si tinc un problema tindré el CAP, ho tindré... I això, repeteixo, és una qüestió de gestió, si hi ha un tema de gestió, i un tema de prioritat si a més s'ha d'afegir diners. És a dir, està molt bé fer el carnaval, està molt bé el Festival de Sitges, que això és la cirereta, vull dir, de qualsevol pastís, i em sembla molt bé, perquè s'entengui que no... Però has de ficar diners allà també on realment sigui molt necessari, i penso que això, el tema de salut i el tema, és molt necessari.
Teniu la sensació que s'han prioritzat més les festes o els actes més mediàtics per davant de les necessitats?
Sí, a vegades sí. A vegades sí. I poso un exemple. Vull dir, nosaltres tenim, com a sitgetant, tenim les festes de Sitges, Santa Tecla, tal, bueno, tenim. Mai he entès, mai, que a més per barri, a l'Ajuntament a més doni uns diners. A lo millor hi ha molta gent que no m'entendrà, o que es posarà a sobre, però bueno.
No, però esteu per explicar una realitat que és la vostra.
Però jo penso que això no és tan necessari, vull dir, si tu, nosaltres ho hem moltes vegades parlat allà a les botigues, escolta'm, si nosaltres tenim els serveis necessaris i tot funciona de mar de bé i hi ha diners i l'Ajuntament participa i tal, doncs perfecte. Si no hi ha diners, volem els serveis necessaris i en tot cas, si tot funciona bé, doncs ja ens ajuntarem l'associació i direm, escolta'm, que cadascú posi X i farem una festa i tirarem endavant.
O sigui, ja en parlarem de festes, però primer els serveis.
De festes? Aquestes. Perquè ja tenim Santa Tecla, ja tenim les festes pròpies de qualsevol.
Una nova pregunta. Anem avançant amb aquest qüestionari de Déu. Què penseu fer per resoldre el problema de l'accés a la vivenda?
Bueno, l'accés a la vivenda és un tema complicat també a hores d'ara, no? I sobretot a puestos o a viles on pot ser, no hi hagi tants terrenys o tantes possibilitats. Però, bueno, l'Ajuntament el que ha de fer, un Ajuntament el que ha de fer és també gestionar per tenir, perquè els veïns, els joves fonamentalment de la vila, tinguin accessos a vivendes a preus raonables.
Des de la vostra percepció, aquest és un neguit que també tenen els joves de Garraf i de les botigues?
Sí, evidentment. Quan parlo de jove parlo de tot.
Evidentment.
Normalment diferencio...
Ho dic per si és una d'aquelles qüestions...
Sí. En tot cas, la diferència és que allà vull dir, normalment no ens assabentem de lo que hi ha.
Això em referia, que si d'alguna forma també podeu constatar que això també pot ser una preocupació.
Sí, perquè per sort, per desgràcia, vull dir, no arriba la ràdio, no és que no arribi Ràdio Maricel, és que no arriba pràcticament cap ràdio, vull dir, és una zona que no té una cobertura. Curiosament, a vegades rebem emissores des de València, que no, però penso que és un tema...
Sí, de distribució. És un tema d'allò que en diuen de la cobertura.
Correcte.
I de la propagació atmosfèrica.
Correcte. Aleshores, no tenim la televisió.
Internet ha resolt bastantes coses, però sí, evidentment no totes.
Està clar. I aleshores no tenim la televisió, no coneixem ben bé, vull dir, tots els moviments que es fan. Allà no tenim un centre cívic en el que es puguin fer reunions o l'Ajuntament pugui arribar-hi per donar informació o per fer formacions o per fer, etcètera.
Vull dir que el coneixement de molts dels problemes que poden afectar la realitat és un coneixement que arriba d'una forma molt...
Bueno, per iniciativa dels propis veïns. Escolta'm, tu que he anat i m'he escoltat. Escolta'm, que algú
tu que saps que no sé què, tu que has anat allà, que no sé quantes.
Correcte, sí.
D'acord. Una nova pregunta de la nostra llista de 10, hem passat pel tema de la vivenda. Què penseu fer per resoldre la situació de la neteja i el reciclatge? Aquí tothom esbufega, perquè aquesta és una de les preocupacions, hem d'entendre que generals, eh?
Sí, no, penso que és general, evidentment, no? I si m'apura, a vegades no és un problema tan sol de Sitges, vull dir, hi ha puestos, no? Però bueno, repetim el mateix, vull dir, s'ha d'estructurar els serveis per tenir una cobertura del 100%. Nosaltres pensàvem que aquest era un problema només de les botigues de Garraf, però, repeteixo, és un altre problema que està a tota la vila.
Ara els veïns del nucli de Sitges, quan ens han escoltat,
No, clar.
Sant Baró, sí. Que si sabés com estem...
A mi m'agrada sempre pensar, o quan penso i parlo de qualsevol problema, pensar que, d'entrada, és un problema d'educació, de la persona, ja no parlo del veí, és del veí evidentment, però de la persona, vull dir,
de civisme
d'entrada. Aleshores, contra el civisme el que es pot fer és una formació, una informació, però al mateix temps recolzada per un servei. No és el mateix llançar una borsa d'escombreria a terra quan hi ha 4 o 5 que llançar-la quan no hi ha ninguna. Aleshores diu, escolta, no hi ha cap, escolta, aniré i la posaré allà. L'altre dia parlàvem amb un, amb un company, un amic, deia, escolta, però és que jo estic vivint al Prat d'Ebre. El Prat d'Ebre és una vila bueno, més bé de treballador, humilda, mm-hmm. És una... Bueno, nosaltres no tenim aquestes escombraries. Li vaig mostrar
els contenidors. Els contenidors.
I diu, aquests contenidors no, em sembla que no existeixen enlloc. De fet, tenim contenidor que quan s'omplen hi ha un detector digital pam, pam, que avisa a la companyia, venen, s'emporten el contenidor i ja està. T'ho dic, escolta, però sí que he anat a molts pobles, ja sigui de Lleida, de Girona, de la part del Pirineu, jo veig a tot, qualsevol poble d'aquest el veig net, la gent fa i llança l'escombria on l'ha de llançar, però perquè et trobes que, clar, no, tu veus que està tot bé. Aleshores, és un problema de formació, de civisme i paral·lelament de feina. Vull dir,
us preguntaria el mateix que en l'àmbit de la seguretat. Heu notat que en aquests darrers 4 anys ha empitjorat la neteja?
Sí. Bueno, aquí ja puc parlar d'una manera més concreta allà, a les botigues. Per exemple... la poda. Estem vivint a un puesto on hi ha molta vegetació, Sitges, concretament les botigues i Garraf. Els diferents ajuntaments de prop han posat les seves mesures per intentar o mides o requisit per llançar podes. Què passa? Que, i això és un cas real, les empreses que es dediquen a fer la jardineria, com que han de pagar per llançar allà, no ho fan, venen a les botigues, yes. Concretament, jo puc parlar de la meva el meu nou barri, però bueno, sí. El meu barri, que és Garraf 2,
i allà ho llencen,
i allà
tot.
Llencen, però bueno, camions. És a dir, escolta'm, i no hi ha ningú, perquè jo quan surto tota al dematí, uh-huh. No hi ha un sol del dematí que no em trobi amb empreses que estan allà descarregant. D'acord. I he trucat,
és a dir,
la policia,
tota la poda que no es paga s'envia
allà. Clar, jo truco i em diuen, sí, bueno, escolta'm, pren nota, enviem una foto. A veure, escolta'm, que arriba un moment que
ja us he avisat prou.
Ja, vale, no? Sí, evidentment.
Una vegada més estem amb aquesta qüestió del control. Doncs la neteja passa per el civisme i per l'implementació del servei.
Uh-huh. Exactament.
En 10 minuts seran les 12. Què penseu fer pel turisme, el comerç i el desenvolupament del pla d'usos? I aquí ficaríem, i hem d'entendre que també en algunes ocasions els veïns de les botigues han mostrat molt neguitosos per l'oci nocturn i els problemes que generava l'oci nocturn en determinades zones, pisos turístics il·legals, etcètera, etcètera, que no sabem també si en el barri hi ha apartaments il·legals o algun o quelcom semblant
a
això.
A veure, no hi que jo sepa en cuanto a pisos o a cases o a vivienda, quizá no hay tanto problema. Probablemente no, seguro, en la zona playa, porque son apartamentos pues donde pueden haber en cada apartamento igual pueden haber 18, 24 o 40 viviendas. Evidentemente se alquilan en muchos casos para el verano, para estas épocas, y se pueden dar esas circunstancias. No es, digamos, un motivo de queja muy generalizado por parte de los vecinos. Lo que sí es más preocupante es que, efectivamente, en las épocas de verano el puerto tiene una serie de locales donde, efectivamente, pues la gente va a tomarse sus copas, entre otras cosas porque los locales que hay en Castelldefels cierran a determinada hora y los locales de Port Ginesta tardan más en cerrar. Y cuando salen de allí, pues salen con una recta impresionante, si van en coche con un peligro tremendo, ruido, bocinas, incluso el año pasado habían unas especies de trenecillos con pedales, mm-hmm. donde se servía cerveza a tutiplé, la gente pues con soral y un escándalo allí, mm-hmm. que no.
Y que al final la denuncia a través de xarxes socials va a posibilitar...
Exactamente, eso hay que controlarlo, no puede ser. Claro, si eso ocurre a las 4 de la mañana, llame usted a la policía, la policía le dice, sí, pues mire, ahora iremos, pero cuando lleguemos va a ser una hora y media más tarde, oiga, aquí ya no hay nada, aquí ya se acaba todo esto. Por eso digo que el equipo de gobierno, el ayuntamiento, se tiene que plantear en determinadas épocas reforzar y físicamente estar, que ya lo tuvimos, ¿eh? Es que además es curioso porque en las botigas ya tuvimos servicio municipal, de guardia municipal en la zona, hemos tenido transporte en la zona, es decir, ha habido una serie de servicios que hemos tenido. Y que el mismo año que se nos incrementaron y se hizo la revisión catastral y se revisaron y se incrementaron los impuestos de una forma bárbara, ya no entro si eran necesarios o no, es posible, porque lo que tampoco he entendido nunca es que si la revisión catastral se tenía que hacer obligatoriamente cada 10 años, hubiéramos estado 34 o 36 sin hacerlo. Esto no lo entiendo, porque los servicios que se pagan salen de ahí. Pero el mismo año que lo incrementan, desaparecen todos los servicios. Oiga, aquí hay algo que no me cuadra. Yo puedo tener un superávit y puedo terminar a cero. Pero terminar a cero para un ayuntamiento no es el objetivo. El objetivo es terminar dando los servicios que tienes que dar. Y si te tienes que recuperar en lugar de en 4 años, te tienes que recuperar en 8 o en 12, pues vamos a hacerlo en 8 o en 12. Pero no podemos recuperarlo en un solo año, ¿no?
O sigui que aquí deixeu la reflexió que més d'un grup polític ha deixat, de què enteníeu que per quadrar els números no calia anar tan de pressa?
Evidentment.
Sinó que es podia anar més a poc i aleshores, d'alguna forma, poder continuar mantenint serveis que eren
totalment
bons per la comunitat.
Totalment d'acord.
Penúltima pregunta. Què penseu fer pel desenvolupament de la cultura, l'esport i l'educació?
Jo crec que... les tres...
els tres vessants de la pregunta.
Sí, funcionen bé a Sitges. Jo penso que funcionen bé. El que passa és que, bueno, potser no tenen tanta repercussió, potser, però en principi...
Feu una bona valoració de...
Sí. Nosaltres fem una bona valoració. Tot és millorable. A la vida tot és millorable. I ha de ser així, perquè si no seria una mica de complacència. Bueno,
però paradoxalment aquest matí les dues entrevistes als dos grups polítics, al Partit Europeista i a vostè, assenyalen i han donat bona nota a la gestió de la cultura,
sobretot
de la cultura, i han afegit també matisos amb l'esport i l'educació, però en general s'ha donat una bona gestió a l'equip de govern en aquests tres àmbits.
Sí. No, i la llàstima és que potser per les restes de coses que hem parlat, potser tot això es pugui també venir a baix, perquè, clar... Estem parlant de cultura, d'educació, i això normalment és una actuació, evidentment, de l'equip de govern o de qualsevol ajuntament, però també perquè portes a la gent amb aquest nivell que realment és el que vols.
D'acord. Voleu dir que en aquest àmbit s'està donant un nivell de servei
que no està
d'acord amb la resta.
I el risc que tens és que potser la gent que arribi a venir aquí pues no sigui justament per
això.
Per això.
I la darrera pregunta. La darrera pregunta és: què penseu fer per gestionar el desenvolupament urbanístic i impulsar el pla d'equipaments i mobilitat? I aquí, òbviament, com que parlem de mobilitat, algun candidat ja ha deixat anar la qüestió del peatge de l'autopista i, evidentment, per als veïns de les botigues i Garraf, l'autopista o tren, la mobilitat, ha estat sempre un mal de cap, això.
Evidentment. Comencem per allà.
Comencem per aquí.
El que volem és que, al final, és veritat, si has de fer qualsevol gestió a Sitges, has de venir o bé per les costes, amb el risc que això comporta, o has de fer-ho mitjançant l'autopista. Evidentment, amb el cost que això suposa. Nosaltres no volem ser, no ens volem diferenciar justament de la resta dels veïns de Sitges en aquesta qüestió, encara que estem allà. I per fer qualsevol cosa tenim de venir. Però justament per això el que volem és que l'Ajuntament tingui allà una UAC que pugui donar la majoria de serveis que puguin ser, perquè la gent no tingui de desplaçar-se fins aquí. una UAC que realment estigui estructurada i amb una configuració per poder donar, repeteixo, el 80 o el 90% dels serveis que se n'adonen aquí, pues donar-les allà. Això és la primera. En quant al tema urbanístic, bueno, aquí ja és un tema greu, molt greu, molt greu, molt greu. I no me cansaré de repetir. Uh-huh. Nosaltres tenim una mancança d'infraestructures. Tenim un, ara li mostraré,
sí,
Els oients no podran fer, però li mostraré
porta vostè una llarga llista.
Però a part de la llarga llista portem uns projectes d'infraestructures a les botigues que té un cost aproximat, hem valorat que té un cost aproximat de 7 milions d'euros. Algú veí podrà dir, o alguna persona podrà dir, escolta, clar, és que són 7 milions d'euros. Sí, sí, perfecte. Uh-huh. Però 7 milions d'euros que el que fa és realçar, donar vida, donar un carisma a Sitges, perquè, per exemple, parlem del passeig marítim, tenim de fer coses que siguin identitàries de Sitges. Vull dir que quan algú passejant o algun turista o qui sigui passi de Castelldefels a Sitges, se n'adoni que està passant a Sitges, mm-hmm. Vull dir que té la seva identitat.
Perquè els oients se'n puguin fer la idea, els assenyalo només: Passeig Marítim de les Botigues, la rotonda d'incorporació a la C31, la rotonda de l'Avinguda de les Botigues, el pas inferior de Vianants, l'Oficina Municipal de Serveis, el Centre Cívic de la zona de la platja Passeig Marítim, la millora de l'enllumenat públic a la zona de Garraf 2 i el local social de la zona de Garraf 2 i, aleshores, les necessitats del poble de Garraf. Correcte. I l'adequació de la riera de Vallbona.
Vallbona, que és un...
Tot això són, creieu, 10 projectes fonamentals?
Fonamentals. Tot aquest projecte, com he dit abans, ho valorem aproximadament 7 milions. I pot ser que hi ha gent que digui, escolta, però 7 milions és molts diners. Saben vostès quant diners pagarà l'Ajuntament avui, ha de pagar per infraccions urbanístiques que s'han comès a Sitges? Més de 12 milions d'euros. És a dir, és una bestiesa. Com pot ser? I que continuen fent, es continuen donant llicències fora de la legalitat. Vull dir, que tot això serà un cost en el futur, mm-hmm. Perquè qualsevol alcalde, qualsevol equip de govern estarà 4, 8 anys i dirà després, bueno, escolta, nosaltres ens n'anem i ara el que vingui, que pagui.
Ens queden només 30 segons. Creieu que si arribeu a l'Ajuntament podeu aconseguir aquests 10 projectes?
Evidentment.
Evidentment?
Evidentment, sí. Dic el mateix d'abans. Vull dir, ho farem en un any, en dos, en tres, bueno, és la voluntat i seria fer un plantejament sense descompensar, mm-hmm. Vull dir, la resta.
La resta. Josep Maria Martínez del Margalló, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vostès,
Sort
i gràcies
campanya.
A tots els oients.
Demà tornem a les 9, adeu-siau. Gràcies.